Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bon vespre de nou. Barcelona, el Baix Llobregat i el Segrià concentren 3 de cada 4 contagis l'última setmana. Una de les zones que preocupa més és la de la capital catalana, perquè el nombre de casos positius hi segueix a l'alça. Pel que fa a l'evolució del coronavirus a Catalunya, se sumen 1.597 positius nous confirmats amb proves PCR. Amb aquest panorama, el secretari de Salut Pública del govern ha demanat frenar els contagis per evitar un altre confinament i ha dit que és un moment crític. El cap de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha avisat que no sortirem de l'epidèmia fins d'aquí a un any. Concretament, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha admès que ens trobem en aquests dies crítics i ha avisat que són els ciutadans els qui ens hi hem d'involucrar per no tornar a la situació de la primavera passada. Recordem que era la de confinament total. I l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha dit aquesta tarda en una entrevista al programa El Mirador de l'Actualitat que la situació ha estat dura aquests dies a la capital del Segrià i que la problemàtica no es pot reduir aquestes últimes setmanes, sinó que ve de mesos enrere i va per llarg. En aquesta línia s'ha mostrat satisfet per com la ciutadania està vivint això, però ha reconegut que ara és més difícil suportar un confinament que no pas la primavera passada. Un apunt cultural, llibreters i floristes han tingut trobades avui amb ciutadans per viure un Sant Jordi d'estiu atípic i per intentar pal·liar les pèrdues per no haver pogut celebrar-lo el 23 d'abril. Hi ha hagut afluència molt inferior a la d'un 23 d'abril, però molts ciutadans s'han interessat per les parades de llibres. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, hits and tuits a la fórmula Estel de Ràdio Estel. Gaudeix dels èxits musicals més sonats de tots els temps i assabenta't dels tuits del dia dels personatges més importants de l'actualitat. De dilluns a divendres a la fórmula Estel, hits and tuits, música i actualitat. Actualitat i música. Celebra amb nosaltres el Dia del Llibre i la Rosa. Descobreix la novetat de l'editorial Claret, Esperança després de la Covid-19, un treball col·laboratiu que ens recorda que tota crisi és una oportunitat. 11 professionals ens parlen des de la seva experiència laboral i humana sobre com s'ha viscut la malaltia, com està influenciant en el seu camp i quina expectativa de canvi i esperança hi ha després de la pandèmia. El dia 23 ens trobaràs a la llibreria Claret de 9 a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre. T'esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan sortim de casa, sortirem a un món més solidari i millor, en el que hem de cuidar el bé comú. L'economia estarà ressentida i cal que entre tots li donem una empenta. Et presentem Tres Regalos Solidarios, la iniciativa social sense ànim de lucre per ajudar-nos a recuperar l'economia. Quan surtis de casa, fes tres regals. Un a tu mateix, un altre a un ésser estimat i un altre a algú que no coneguis a través d'una fundació, d'una ONG o de l'Església. Descobreix la iniciativa social que pot ajudar-nos a recuperar l'economia a tresregalossolidarios.com. Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Havaneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Havana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de l'havanera i les vostres peticions.
Ràdio Estel.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Salvador Aragonès.
Bon vespre a totes i a tots. Avui és Sant Jordi, un Sant Jordi una mica desplaçat en el temps per la pandèmia. És un Sant Jordi que no té avui la ferum de la primavera, l'alegria dels joves i grans dins d'una primavera que esclata la vida, les flors, les roses, els arbres i els cors de tothom. És, tindria que ser, la festa del patró de Catalunya. És també la festa de la cultura, una cultura maltractada pel coronavirus, sense espais per arts escèniques, ni pel teatre ni pel cinema. Un Sant Jordi una mica pensit, pensant tothom amb el 23 d'abril de l'any que ve. Serà un altre Sant Jordi, segur. En aquest plusvàlua d'avui tenim un seguit de temes i entrevistes per tal que puguin estar al corrent de com van les publicacions comarcals, locals i municipals en paper i digital gratuïtes a Catalunya. Ens parlarà Josep Ritort, secretari general en AMIC, Associació de Mitjans d'Informació i de Comunicació, i quina és la salut de la premsa comarcal. Després parlarem també de la situació en què es troben els disminuïts psíquics i malalts mentals i la problemàtica de trobar feina per ells. I ho farem amb el director general de DIMCAT, Carles Campuzano. L'economista i vicepresident d'Estudis Econòmics i Socials, Joan Elias, ens parlarà de la conjuntura econòmica espanyola i europea després del gran acord per la recuperació de l'economia d'Europa castigada durament pel coronavirus. I finalment, com és la festa de Sant Jordi, no podríem passar per al món de la cultura i tenim entre nosaltres, tindrem entre nosaltres, el Pepe Zapata, CEO i director de Tresc, Comunitat i Cultura de Barcelona i d'Intorns. I seguint amb Sant Jordi, escoltarem a Salomé amb la sardana L'Empordà.
Companys, per on hi anem?
Digueu, companys, per on s'hi va?
Tot és camí, tot és drecera, si ja ens estem la mà.
Salut!
Noble Empordà!
Salut!
Salut, Palau del Vent! Portem el cor content i una cançó. Pels aires sol serà, pels cors penetrarà.
A dintre de la mar hi ha una sirena. Ell canta al dematí que el sol hi és bo. Ella canta les nits de lluna plena. Ella canta, pastor, me fas neguit. Canta el pastor, me fas neguit, sirena. Si sabessis el mar com és bonic, si sabessis la llum de la carena, si baixessis series mon marit, si pugessis ma joia fora plena. Si sabessis el mar com és bonic, si sabessis la llum de la carena,
La sirena s'ha fet un xic ençà, un xic ençà el pastor de la muntanya, fins que es trobaren al bell mig del pla.
Bueno, doncs moltes gràcies, Salomé, per la teva interpretació i haver-nos acompanyat en aquest Sant Jordi tan, tan, tan especial.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
I ara escoltarem com a música de fons a Ennio Morricone, el gran Ennio Morricone, desgraciadament, va marxar d'entre nosaltres amb la interpretació, amb la banda sonora de Hamlet, de William Shakespeare. I comencem amb les entrevistes amb Josep Ritort Ferrús. Bon vespre, Josep. Secretari general en AMIC, Mitjans de Comunicació i d'Informació Comarcals Locals i Digitals. Josep, bon vespre.
Hola, bon vespre, bon vespre.
La premsa comarcal, la de paper estem parlant, continua la seva marxa, tot i que tota la premsa escrita i en paper deixa pas a les publicacions digitals. Quantes publicacions en paper i digitals hi ha a Catalunya i quin tiratge tenen les publicacions comarcals no diàries, que vostè ho coneix molt bé, això?
Val. Nosaltres, després, nosaltres agrupem tant a la premsa de paper, que hi ha gratuïta i de pagament, i també digitals, no?
Sí.
Després encara n'hi ha una mica més. Però, per exemple, en paper, nosaltres tenim unes 180 capçaleres associades.
180?
180, que encara podrien haver-hi...
Però això és premsa no diària.
No diària, sí. I setmanal, quinzenal, mensual...
Val, val, val.
Hi ha tant de pagament com gratuïta. De pagament, potser és molt, en conjunt, potser pot ser uns 200.000 exemplars, cap als 200.000.
Déu-n'hi-do.
I en publicacions gratuïtes se'n va cap a 1.800.000, 2 milions d'exemplars.
Carai!
Que és, o sigui, a Catalunya hi ha molta tradició també de publicacions gratuïtes amb 17.000, 25.000 exemplars a moltes comarques que també encara estan, bueno, hi ha hagut el coronavirus, però estan en marxa.
Sí, sí.
Tant, nosaltres som 180 i podríem dir que n'hi ha de més petites, més d'entitats, i pot anar cap a les 200 o 250.
Però abastiu pràcticament tot el territori.
Sí, sí, tot Catalunya, sí. I de fet també mitjans en llengua catalana de Balears, també n'hi ha alguns, del País Valencià, etc. Però bueno, el nostre nucli dur és a Catalunya.
Sí, sí. La premsa comarcal publica els ets i uts del que passa a la petita i mitjana ciutat, als pobles, a les comarques. A les comarques no hi arriba la premsa generalista, perquè un dia la Vanguardia volia penetrar, recordo que vam tenir una reunió, la Vanguardia volia penetrar a les comarques de Tarragona, i dius, com ho farem? Dic, mira, això és fer una publicació a Tarragona, no? I, clar, això no va ser possible, no? A les comarques no hi arriba la premsa generalista, que s'ocupa més de la política internacional, la política d'Estat, la política nacional, la de tots els esports de primera, segona, tercera divisió. El tiratge de la premsa comarcal, Josep, està per sobre de la premsa anomenada generalista?
Sí, sí, i molt, perquè... El que està passant és que la premsa, per exemple, a nivell de Catalunya, la premsa de Madrid els últims anys, bueno, a nivell estatal, els dos, o el País, etc., han tingut davallades de vendes del 20-25% anuals, que això és...
Aquí a Catalunya o en general?
Catalunya, Catalunya.
Ah, Catalunya.
Catalunya. I per tant, la venda total a Catalunya ara pues, potser estan pels 4.000, 6.000...
Qui?
Quan el País? Uns anys havia arribat a vendre 60.000.
Sí.
Per tant, si aquests 6.000 o 4.000 els reparteixes per comarques, evidentment, pràcticament la venda o el seu ressò a qualsevol comarca o municipi de Catalunya pues no és significatiu.
Sí.
I també, d'alguna manera, la premsa diària catalana, que degut a internet i als mòbils, també està patint una gran davallada. O sigui, els últims anys, periòdico, no tant la Vanguardia, però també... de mitjana un 15% de vendes, si mirem les dades d'OJD, han anat baixant.
Sí.
I altres potser un 10%. En canvi, la premsa local i comarcal de proximitat, de pagament, pues, potser ha baixat, s'ha mantingut, o ha baixat un 1, un 2. O sigui, hi ha una resistència més del lector, es manté més, i pràcticament no baixa el percentatge de vendes, tot i que sí que hi ha una transformació de que la gent, sobretot els joves, s'informen més pels digitals, i també hi ha un trasllat de molts mitjans, que encara que facis un mitjà en paper a un municipi, pues, la majoria acaben fent també el digital perquè tot avança, no?
Sí. O sigui, allò que diuen que el paper tot ho aguanta, aquí el paper no s'aguanta, en aquest cas de la premsa, no? I per què van avall els diaris generalistes?
Jo diria, ja la paraula diari, ja quasi ho diu, la informació diària o el moment, abans el del moment era un diari, no?
Sí.
Per utilitzar el concepte diari. Ara, la informació del dia ja la tens durant el dia, no?
Sí, això sí.
Llavors ja hi ha les xarxes socials, els diaris digitals, els Twitters, els Googles. La informació diària o el que està passant, no? Els titulars o o les breus notícies ja les tens pel mòbil o per l'iPad o per l'ordinador. Llavors aquí és on ve on s'ha de redefinir quin és el nou paper dels diaris.
Sí.
Cada dia...
Alguns han passat a digital i tot.
Sí, de fet alguns estan fent molt bona feina, o sobretot hi ha el New York Times, etcètera, sí. Aquests, que estan fent molt bona feina a nivell digital i a nivell de l'estat espanyol, doncs, també alguns comencen. Però el que és el paper de la informació diària, cada vegada jo li vaig veient, entre cometes, menys sentit, perquè haurà de ser més de reflexió, més de profunditat,
sí.
I no tant d'informació. Era l'únic camí que tenies per tindre la informació del dia, i per tant, el ser de més qualitativa també serà de menys venda.
Sí, de fet, els diaris aquests grans, quan arribes a les pàgines d'opinió, te fan pagar. Diuen aquesta sí, perquè és una exclusiva seva, i per tant, doncs, bueno, dius que tens que pagar unes monedes. També la premsa comarcal té les seves publicacions digitals, i a les comarques catalanes ha entrat bé la digitalització de la informació local?
Sí, nosaltres abans he dit que en paper érem 180 associats, en digital en som 260, i jo diria que cada setmana, i fins i tot en aquest període del coronavirus, estem creixent d'altes en un mitjà, a vegades dos, pràcticament setmanals. Molts, una part, per dir-ho d'una manera, la meitat són d'origen de paper, que fan també el paper i digital, però igual hi ha ara no em facis dir exacte, però segurament un 50 o un 55% dels digitals que tenim associats són nadius. Són gent que ve, o que és jove, o que ve del sector del periodisme, ja sigui de la ràdio o de la tele, i han dit, ostres, però jo aquí al poble pues, tinc l'oportunitat de fer un digital ben fet i informar bé de la proximitat.
Sí.
I, per tant, el digital està tenint un gran creixement a nivell de municipis, de comarques, de vegueries, fins i tot en alguns barris de Barcelona.
Sí.
És el nou fenomen.
Hi ha la premsa barri, sí. Sí, sí. Sí. I durant la coronavirus, com li ha anat la premsa vostra, la premsa comarcal?
Ha anat amb dos vessants.
A veure.
Anar a la positiva, en audiències, espectacular. La gent ha cregut molt. O sigui, la gent, per informar-se del que passava, què podia fer i com anava, ha cregut molt a la premsa proximitat. I, per exemple, els digitals han crescut entre un 50 i un 200% la seva audiència.
Carai.
De mitjana, fins a un 200, o sigui, espectacular.
Espectacular.
Sí, perquè la gent estava a casa, llavors els digitals, malgrat que han hagut de fer alguns ERTOs i reduir les estructures, però han fet una feinada d'informar sobre el coronavirus i també d'entretenir. Perquè la gent estava moltes hores a casa, llavors han tingut molta... Bueno, la gent ha demostrat la confiança en aquests mitjans. Jo crec que ha sigut una lliçó, no?, de que quan hi ha un problema greu, la gent acaba creient més en aquests mitjans que estan arrelats al territori, també
clar.
Un de generalista,
Sí.
Però fins i tot dins de les xarxes socials i de tots aquests que diuen de les fake news, el mitjà de confiança de la comarca, del poble, doncs s'ha disparat en audiència. I
sí.
Fins i tot alguns del paper, alguns, no, la majoria de venda, parlo, fins i tot algun ha mantingut les ventes i hasta algun m'explicava que ha aconseguit pujar, perquè la gent estava cada dia a casa i acaba de saber. Per contra, el que és la publicitat
sí.
I tot el tema dels ingressos dels anunciants, del petit comerç, dels restaurants...
Això ha baixat.
Una hecatombe.
Una hecatombe.
Ha baixat, sí, sí, ha baixat.
Ha baixat, és una hecatombe.
Del 80%,
carai.
És una altra temporada del 40%. O sigui, ha passat el mateix que ha passat en el comerç, en general, no?
Sí, 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 sí.
Pot obrir o no ven, tampoc pot posar anuncis.
No, això, però si la gent no compra, tampoc val la pena anunciar, no?
Llavors, i aquí hi ha hagut, sobretot en el món digital, i en la premsa gratuïta, que és més tot gratuït,
sí.
Llavors aquí és on més hi ha hagut la caiguda dels ingressos. No tant, com ara deies, en els de pagament sí que el tindre subscriptors han tingut una davallada d'ingressos menors perquè els subscriptors s'han mantingut.
Sí, sí. I el futur de la premsa en català sembla ser garantit una mica, no? Com veu el futur de la premsa comarcal?
Sí, nosaltres el veiem bé, perquè veiem primer una tendència que hi haurà una gran premsa global, que pot ser el New York Times, el Google, fins i tot potser el País, el qui sigui, no? I després vindrà la premsa de proximitat. O sigui, el que ho té complicat és la premsa intermitja, o provincial, o fins i tot a nivell, per exemple, de Catalunya, etc. Perquè la proximitat, la immensa majoria dels que fan en Catalunya són en català,
sí.
És un producte força únic. És més artesanal, d'estar a prop a la gent.
Sí.
Llavors, aquí, aquestes grans plataformes, ni tan sols el Google, els Facebooks, no hi arriben tant, no és tan fàcil. Llavors, aquesta premsa, aquest periodista que està en un municipi, en una comarca, en un barri, informant del que passa, doncs té encara futur. Perquè és sí. El periodisme, com deia abans, quan hi ha hagut el coronavirus, de confiança de la gent, que té credibilitat.
Sí.
Llavors, això té un valor, no? Llavors, aquest valor local o de proximitat, amb aquesta globalització té una certa garantia de sobreviure i d'existir.
De continuïtat.
I de continuïtat, segur.
Sí. Sí, sí. Doncs moltes gràcies, Josep Ritort, per les teves explicacions d'un espai informatiu tan important com és la premsa comarcal. Bon vespre i bon estiu.
Igualment. Bon vespre a tothom.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
I parlem ara de les persones amb discapacitat intel·lectual i malalts mentals. I ho farem amb el director de DINCAT, una federació d'associacions dedicades a aquest objectiu social. Es tracta del senyor Carlos Campuzano. A Catalunya, la taxa d'atur de les persones amb especials dificultats se situa al redor del 43% en un grup de població en què només el 30% resta dins de la població activa. Això representa, tan sols, que una de cada tres persones amb discapacitats especials d'especials dificultats troba feina. Per aquest motiu, és important reforçar l'ocupabilitat d'aquestes persones oferint-los oportunitats, formació i programes que protegeixin el seu dret a l'accés al mercat de treball. Bon vespre, Carles Campuzano, director de DINCAT, i gràcies per venir al nostre programa.
Hola, molt bon vespre. Gràcies per la invitació, per ser-hi.
Gràcies. El síndic de Greuges va recomanar una especial atenció a les persones que tenen malalties mentals i amb discapacitat, perquè algunes tenen menys defenses. Com s'han trobat durant aquesta pandèmia, per fer front a aquesta pandèmia? Com ho han viscut vostès, això?
Sí, el síndic de Greuges justament es va fer ressò tant de les moltes demandes que el sector de la discapacitat en el seu conjunt havien plantejat, i singularment la discapacitat intel·lectual, i recollint també les recomanacions que va fer públiques l'Organització Mundial de la Salut a l'inici de la pandèmia. L'OMS va identificar com aquest col·lectiu un col·lectiu especialment fràgil, un col·lectiu especialment vulnerable,
i tant.
Reclamava dels governs que establissin totes aquelles mesures que garantissin l'atenció sanitària en el conjunt de les persones amb discapacitat, que no fossin objecte de cap mena de discriminació i que al mateix temps el conjunt d'entitats socials que proveeixen de serveis i d'acompanyament a aquestes persones rebessin el suport que necessitaven per continuar fent la seva feina.
Sí, sí. Senyor Carlos Campuzano.
Han setmanes molt complicades pel sector de la discapacitat i hem de dir una xifra, si em permet,
sí.
Catalunya, de les 5.500 persones amb discapacitat intel·lectual que viuen en residències o en llars residències, unes no més encara que són només i són moltes, també, lògicament, però van morir 35 persones fruit de la pandèmia de la Covid.
Sí.
Van ser poques en relació a altres col·lectius, però, lògicament, van ser 35 drames humans i familiars i que van afectar també les nostres entitats. Però vol dir també que les entitats, malgrat que van estar durant moltes setmanes molt soles, van esforçar-se per protegir les persones que atenien en aquests espais residencials.
Sí, sí, doncs moltes gràcies per la informació. Senyor Carlos Campuzano, DINCAT, juntament amb Feina i Aprenem, van rebre el premi de FPCAT en la categoria de bones pràctiques a empreses i altres entitats pel projecte pioner d'acreditació de competències a través de l'experiència laboral en SET o empreses d'inserció. Marta Estruc va rebre el premi i va dir: ara més que mai és imprescindible donar suport a la formació o la capacitació d'aquests col·lectius amb especials dificultats per millorar la seva inserció laboral i garantir que no es quedin enrere, senyor Campuzano. Què hi diu vostè?
Efectivament, estem agraït al reconeixement d'aquest premi amb dues entitats més amb les que compartim causa, amb Feina i Aprenem, i compartim uns i altres una idea molt senzilla, que és que la millora de les possibilitats de que les persones amb discapacitat intel·lectual trobin feina té molt a veure amb els seus nivells de formació i alhora també en el reconeixement de la formació adquirida a través de les feines que han pogut obtenir.
Sí, vostès són una federació d'entitats. Són, diuen, la veu principal en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, defensant els drets de més de 40.000 persones distribuïdes en 285 entitats federades a Catalunya. Podem parlar avui d'igualtats de drets i oportunitats de les persones amb discapacitat intel·lectual?
Podem parlar que tenim un marc legal que reconeix aquesta igualtat de drets i una realitat que fa que avui, per a moltes persones amb discapacitat intel·lectual, alguns drets fonamentals, com per exemple el dret al treball, fins i tot el dret a poder viure en una residència o en una llar residència, ser acompanyat i rebre els suports necessaris, o el dret a viure de manera independent a casa seva i a construir un projecte de vida vital independent dels seus pares, moltes persones aquests drets no els poden exercir encara. I, per tant, tot aquest moviment d'entitats que representa DINCAT és la veu, també, d'aquestes persones que reclamen que els seus drets no només estiguin reconeguts a les lleis, sinó puguin ser exercits en la pràctica.
Molt bé. I com aconseguiu trobar treball en aquestes persones discapacitades? No deu ser gens fàcil.
No és gens fàcil. Nosaltres tenim, per simplificar, dos grans tipus de dispositius. Els centres especials de treball, que són empreses especialitzades en oferir feina amb persones amb discapacitat intel·lectual, i a Catalunya hi han ocupades no només amb DINCAT, sinó amb altres centres especials de treball unes 20.000 persones. És un sector important i és un sector que, a més, està reclamant de les administracions públiques mesures de xoc per mantindre aquesta ocupació. I alhora hi ha entitats especialitzades en acompanyar la integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual a les empreses ordinàries, per donar compliment a una previsió que existeix en la llei espanyola des de l'any 82,
sí,
en la famosa LISMI, que va ser impulsada, sí, per en Ramon Trias Fargas, d'una quota de reserva del 2% a totes les empreses de més de 50 treballadors.
Sí, sí.
Aquests dos instruments, centres especials de treball i serveis d'integració a l'empresa ordinària, ajudem a buscar feina, a trobar feina per al col·lectiu al qual atenem.
Sí, avui s'ha donat la notícia de que els discapacitats psíquics entressin a formar part del fons destinats per UNESPA per crear una assegurança i poder indemnitzar la mort per causa directa del coronavirus.
Sí, efectivament, UNESPA, durant la pandèmia, va posar en marxa una acció de responsabilitat social del...
Són 35 milions, crec, no?
Sí, que assegurava els professionals de l'àmbit de la salut, però es va descuidar els professionals de l'àmbit de la discapacitat.
Yeah.
I vam treballar amb UNESPA per convèncer UNESPA que no es podien oblidar també d'aquest col·lectiu, i aquesta setmana ens ha fet pública UNESPA ampliat aquesta cobertura, que és una cobertura voluntària addicional que posen en marxa les companyies asseguradores, que cobrirà també, tant pel risc de morir com d'estar hospitalitzat, en els treballadors de les residències de la discapacitat.
Clar.
de tot l'Estat.
Sí.
I, per tant, agraïm aquesta decisió de les asseguradores.
Sí. DINCAT, com totes les entitats, federacions, fundacions, etc., que tenen un marcat sentit social i viuen de l'ajuda rebuda, una ajuda que ve de fonts privades i de fonts públiques, Aquesta ajuda moltes vegades és insuficient, més ben dit, quasi sempre és insuficient, i no ens donem compte que els discapacitats de tota mena necessiten una atenció que ni els poders públics ni la societat civil els donen en aquests moments d'una manera completa. I són persones amb els mateixos drets que els altres. Són persones que tenen dret a tenir els mateixos drets. Permeti'm que li faci aquesta... No és una retòrica, sinó és un punt fonamental. Tenir dret a tenir els mateixos drets. Què hi manca a la legislació actual per fer possible tenir els mateixos drets?
Jo crec que el problema que tenim, tant a Catalunya com a Espanya, no està en la legislació, que tenim una legislació comparativament avançada, sinó la voluntat política de mobilitzar tant els recursos econòmics que fan falta per complir aquesta legislació, com alhora posar en marxa aquelles mesures que fa que la legislació no quedi només publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat o en el Diari Oficial de la Generalitat, sinó que arribi a la realitat. Jo li deia que des de l'any 82 tenim una normativa que diu totes les empreses de més de 50 treballadors han de tindre un mínim d'un 2% dels seus treballadors en plantilla amb discapacitat.
Sí, això no es compleix.
O tenim una llei a nivell estatal, l'Estatut de la Funció Pública, si no recordo malament, del 2007, que estableix un 7% de reserva de places per a persones amb discapacitat, un 2% de la qual han de ser persones amb discapacitat. I, de fet, la Generalitat, fins a l'any 2019, no va posar en marxa la primera convocatòria per donar compliment a aquesta previsió d'una llei des del 2017. Des del 2007. I avui estem a juliol del 2020, aquella convocatòria, les proves encara no s'han fet. No es faran fins a la... ens diuen... fins a la primavera del 2021. I, en canvi, tenim una llei que des del 2007 ens diu que hauríem de tindre ja aquesta utilització del sector públic també com un creador d'ocupació per persones amb discapacitat. On vull dir que, a vegades, el problema no el tenim tant en el marc legal. Tenim un bon marc legal, millorable, sí, concrets, que hauríem de millorar, però hauríem de fer que les lleis es complissin,
sí,
que poséssim els mitjans perquè les lleis que...
Perquè a vegades les lleis es fan per fer propaganda, no? I després no es compleixen, però han dit, escolta, ens ocupem molt dels discapacitats i tal, però després no, ningú desenvolupa la llei, desenvolupa la llei, no?
És que és més fàcil fer una llei que aplicar-la.
Oh, clar, que, sempre és així.
Vostè necessitarà sempre uns juristes que l'elaborin, i en tenim, uns diputats que la discuteixin i l'aprovin, i el tenim. I aquesta és la part, no dic senzilla, però és més senzilla que l'altra part, que dius, escolta, tinc ja un mercat a la llei i ara això haig de posar-ho en marxa, haig de prendre decisions operatives, pràctiques, haig de moure diners, haig de parlar aquest, haig de parlar amb l'altre, haig de posar els inspectors a treballar, haig de parlar amb les patronals de les empreses per veure com ho fem, no? Haig de posar en marxa una política.
Sí.
Ens costa a vegades fer les polítiques, que és el que, per altra banda, fa que les lleis siguin efectives.
Sí, sí. Senyor Campuzano, com dèiem abans, l'atenció a les persones més necessitades de la nostra societat no està del tot ben atesa per la manca de mitjans econòmics. Les seves organitzacions viuen molt justos econòmicament i fa difícil, dificilíssim moltes vegades, tancar un balanç i una compte de resultats equilibrada. Què diria als nostres oients perquè despertessin sobre aquestes grans necessitats, tant pel sector públic com privat, ajudessin una mica més a aquestes institucions?
Sí, dos missatges molt senzills. Un, que ens ajudin a pressionar les administracions perquè les administracions mobilitzin els recursos que són justos per a aquest sector. Pensi vostè que entre el 2010 i el 2019 els serveis que es financien a través dels pressupostos de la Generalitat per prestar serveis, valgui la redundància, a les persones amb discapacitat, han estat congelats i retallats. No, el 2019 va haver-hi un petit increment. Necessitem que en aquest 2020 la Generalitat actualitzi les tarifes per finançar aquests serveis, que és el que permet, per exemple, pagar uns millors sous, uns sous més dignes, als treballadors que tenen aquestes persones.
Sí, 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 i s'ho mereixen.
Molt baixos, no?
Sí, sí.
I uns professionals que durant tota aquesta pandèmia l'han donat tot el de si i que a vegades han tingut la sensació que no tenien el reconeixement de la societat.
Sí.
La segona cosa, tenim aquestes gairebé 300 entitats a DINCAT, però moltes més vinculades a altres sectors. Pues que la gent s'acosti en aquest món de les entitats socials, que hi faci donatius, que s'impliqui com a voluntari. Tenim un sector social molt vibrant, molt poderós, que justament és el que garanteix aquesta proximitat en l'atenció a les persones. Un sector sense ànim de lucre, que no vol fer un negoci d'aquesta activitat, sinó que justament en fa un servei i que reinverteix, si en alguna ocasió, que són poques vegades, hi ha algun benefici, doncs ho reinverteix en la pròpia activitat de l'entitat. que la gent s'impliqui en el teixit associatiu del país, que és el muscle que fa que l'ànima del país es mobilitzi, atengui les persones, estigui a prop de les persones.
Correcte. Doncs moltes gràcies, senyor Carles Campuzano. I, en fi, jo el felicito per dedicar-se a aquestes activitats, diríem, tan altruistes, no?, per les persones que més ho necessiten. Bon vespre, bon cap de setmana i molt bon estiu. Tingui vostè i tots.
Gràcies. Igualment, molt bon vespre. Gràcies per l'invitació.
Adéu.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir i podrem continuar fent el que sempre hem fet. Acostar la cultura a la societat per millorar-la. Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a caixaforum.es. Fundació La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Bon vespre, senyor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon vespre.
Bueno, la Unió Europea desemborsarà la històrica xifra de 700.000 milions d'euros per donar sortida a les crisis que ha provocat en els estats el coronavirus, però amb les llarguíssimes negociacions, quasi la meitat de la mateixa quantitat, dels 700.000 milions, va a subvencions i l'altra meitat a crèdits. Abans era una mica més descompensat. A Espanya li han tocat 140.000 milions. Com ha vist l'acord de la Unió Europea?
Bé, és un acord realment històric, tant pel tipus d'acord com per la quantitat, no? Realment Espanya rebrà un import elevadíssim. A l'època dels anys 90, amb els fons estructurals, no es va arribar a aquestes quantitats tan intenses en aquest temps. De manera que això ens hauria d'ajudar una mica a sortir del forat en el que ens ha abocat la pandèmia. És a dir, també per la Unió Europea també és històric el fet de que una despesa com aquesta es financiï emetent deute, un deute sí. que és titular...
Afecta tots els estats.
Sí. Bueno, sí, això s'ha de concretar. No, a l'acord hi ha coses que...
S'ha de llegir la lletra petita, llavors.
O que ha quedat una mica en l'aire, en el sentit de que es diu, bueno, com es retornaran aquests diners, no? Doncs en els acords no acaba d'estar clar perquè diu que es crearan nous impostos comunitaris,
sí.
o potser seran contribucions directes dels estats. Bé, com que això no s'haurà de tornar fins d'aquí uns quants anys, doncs suposo que els dirigents pensen que ja s'anirà resolent.
O sigui que no s'ha mutualitzat el deute.
Sí i no. Però el deute serà titular la Unió Europea, no els estats.
Ja.
Pues clar, la Unió Europea són...
Al final paguen els estats, clar.
Sí, són aquestes ambigüitats que de vegades passen als acords que es pren a la Unió Europea, però en qualsevol cas és un pas important perquè emetre deute era impensable. Aquest deute europeu era impensable fins sí. a no massa temps.
Sí, sí.
No és un pas endavant a la integració i més en un moment en què estàvem perdent com la fe, no?
Sí.
El tema del Brexit, la Unió Europea rebia moltes crítiques, que no actuava. Bé, doncs ara és el moment de reconèixer que s'ha actuat, s'ha pres una decisió molt important i que, a més, és una decisió en la direcció d'integració, que és bona pels que pensem. Sí.
I això millora, diríem, la possibilitat d'una integració també fiscal, que és la part més complicada de totes, no?
És molt complicat, és molt complicat.
Però ajuda una mica, ajudarà una mica, això
sí,
també.
Sí, seria un pas. Estic d'acord que seria un pas, Tot i que el tema fiscal és el més complicat de tots els...
Sí, i tant.
De tots els dossiers que la Unió Europea té sobre la taula.
Sí. Senyor Elias, com resoldre el problema del dèficit de l'estat espanyol? Amb més impostos, sobretot IVA i IRPF, amb impostos especials sobre l'alcohol i les begudes ensucrades, com anuncia el govern, o també reformant l'administració pública, que té moltes competències doblades amb les administracions autonòmiques i locals?
Bueno, aquesta és una pregunta de nota, eh?
Bueno, és que jo li poso una nota alta.
Sí.
Li vull posar una nota alta.
A veure, el tema del dèficit, de moment, solució a curt termini no en té, perquè pensi que en les previsions que fan els organismes que fan previsions situen el dèficit a l'any 2020 en el 14% del producte interior brut. Això és una xifra que no havíem assolit mai, si més no, des de la Guerra Civil. I l'any que ve, el 2021, 8%.
Sí.
Una barbaritat, no?
Sí.
Aleshores, això ja està, la partida ja està repartida, això no és bo. Ara, a mig termini, vol que li digui com s'ha de resoldre el problema?
Ah, digui-m'ho, sí. Bueno, a mi no, els meus oients, els nostres oients, perdó.
El dèficit s'ha de resoldre augmentant el potencial de creixement de l'economia.
I ja.
La productivitat, perquè la manera de recaptar impostos és creant riquesa, no? Creant
clar.
Que les empreses funcionin, que es creï ocupació, i tot això permet que l'Estat recapti.
Sí.
I, no? Però, bueno, ja sabem que... Bueno, aquesta és la solució ideal. A partir
sí.
d'aquí, doncs, esclar, quins impostos... Bueno, es poden pujar els impostos. De fet, el govern de Madrid, l'acord entre els partits que estan en el govern és de pujar impostos, ja ho faran.
Sí.
Veurem quan ho concreten,
sí.
La cosa de moment no ho han aclarit, però és complicat. I el que vostè diu del tema de la despesa, això em sembla molt important. Molt important racionalitzar la despesa. Racionalitzar fins i tot els impostos. Ara s'està revisant tot el tema dels beneficis fiscals.
Sí.
És a dir, els descomptes que hi ha a l'hora de pagar doncs, l'impost sobre la renda i l'impost de societat. Això són molts milers de milions que es podrien, es podrien revisar sense tenir que incrementar les bases impositives.
Sí.
Es crearan nous impostos, però la veritat és que pujant impostos...
Això és fàcil, pujar impostos. El que passa que la gent no sé si ho resistirà. Perquè les empreses i els particulars i tothom, i si els hi puges els impostos, amb els ingressos que tindran no podran fer-ho front.
No, i a més que si pugem a l'IVA, què passa? Doncs se'n ressentirà el consum.
Clar.
Que ens interessa que es recuperi el consum, com hem de pujar l'IVA?
No, però vostè ha dit una paraula clau, que és que l'economia ha de tirar endavant, ha de surar. I llavors és quan més PIB tingui el país, lògicament doncs, hi haurà més recaptació, perquè quan més es produeixi, doncs els impostos cauran sobre més quantitat de producció i per tant hi haurà més impostos, els impostos cauran sols. No? I m'imagino, senyor Elias, que això anirà una altra vegada contra les classes mitjanes, tot i que es parlarà que es faran impostos a grans fortunes i no sé què més, però tots sabem que això no serà així.
Les fortunes estaven al programa de Podemos, però sembla que amb aquest acord o aquesta revisió dels impostos que vol fer el govern de Madrid, això sembla que no es farà. Vull dir que no...
Però és que no es pot fer. Les grans fortunes agafaran i tocaran el dos.
I no serviria per molt, clar.
No serviria per molt. És el xocolata del lloro. Com veu l'anomenada reforma fiscal, o sigui, la pujada d'impostos? Clar que el govern tampoc ha aixecat les cartes, no? Però ara, amb l'acord d'Europa, la situació ha canviat una mica.
Lo d'Europa pal·lia una mica tots aquests... el problema del dèficit, el pagar els ERTOs, el pagar les transferències que es faran a les empreses, però realment tenim un problema de dèficit. Ja el teníem. I sobretot, com que ja dic que a curt termini això no ho resoldrem, a mig termini el que tenim és un problema de deute públic.
Sí.
Que aquest any sembla que s'anirà per sobre del 120% del producte.
Sí, més o menys.
Ja són nivells que no es poden suportar.
Una mica alarmant, sí. Al setembre, senyor Lies, s'acabaran els ERTOs. Bueno, no sé, si no s'allarga més, no? És a dir, que hi haurà més atur, que les empreses, algunes, deixaran de pagar els seus crèdits. La banca, per tant, haurà de fer front a una major morositat. Com ho veu, això?
Bueno, a veure, els ERTOs, el màxim de gent afectada va ser a l'abril, sembla que hi ha les xifres,
sí,
que va passar dels 3 milions de persones, sí, 3 i escaig.
Ara encara n'hi ha molts, eh?
Les últimes xifres oficials són de juny, ja havien baixat a 1,8.
Sí.
O sigui, de més, és una baixada considerable, tot i que és molt, molt, molt important, eh?
Sí.
Jo suposo que el juliol l'hauran baixat més. Bueno, tenim la incertesa de què passarà amb la pandèmia.
Clar, és que no sabem què passarà, sí.
Endavant, enrere. Però jo penso que el setembre ja serà una xifra bastant assumible.
Yeah.
En qualsevol cas, jo he mirat les previsions dels organismes de previsió i situen la taxa d'atur per finals d'any per sobre del 20%.
Sí.
L'última xifra és del primer trimestre, la xifra oficial de l'INE, que estava sobre del 14. És a dir,
sí,
certament molts ERTOs es transformaran en atur, però diguéssim que el problema de l'atur és més ampli. És més ampli. Estem en una situació que no és històricament un màxim, amb crisi anteriors havíem superat aquestes xifres.
Sí.
Ja veurem com evoluciona tot, no? Si anem sortint d'aquesta situació.
Perquè aquí tenim sectors molt afectats, senyor Lies. El turisme, el comerç, l'automòbil, la restauració, la cultura, el lleure en general. Com ho veu, això? Perquè aquests no crec que obrin les finestres... Ai, les persianes de la nit al dia. Hi ha que sortiran...
Els més afectats, els pitjors. Bueno, a veure, per no ser tan...
Tan negatiu.
Podríem parlar de sectors que s'han vist beneficiats o que potser tenen un futur més clar, no?
Sí.
De tot el sector agroalimentari.
Sí.
Tema d'energia, indústria 4.0, que és, sí, la farmàcia... tots els temes de salut, equipament...
La digitalització...
Totes les indústries de contingut tecnològic,
sí,
fins i tot l'audiovisual, tot el que està vinculat a Smart Cities,
sí,
això hi ha estudis interessants...
Sí, 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 sí.
De tota manera, jo penso que no és tant trobar el sector que tirant amunt i ja està, sinó que entrem en un escenari, que no és que l'hagi creat la pandèmia, ja anàvem cap a això, però tot això s'accelera, on l'important és la innovació, la productivitat, el crear... Sí, diguéssim, la col·laboració entre sectors.
Sí, sí.
Ara se'n diu, es parla d'hibridació, és a dir, una combinació innovadora entre diferents sectors, entre diferents tecnologies, sobre la base d'una recerca i innovació potent.
Doncs molt bé, moltes gràcies, senyor Joan Elies, per la seva intervenció. Que tingui un bon vespre, una bona nit i, sobretot, un bon estiu. Passi bé.
Igualment, bon vespre.
Bon vespre.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Avui és Sant Jordi. Bueno, se celebra Sant Jordi, tot i que bastant esmorteït. No sols és el patró de Catalunya, i de la rosa i el llibre, i de la llengua, sinó també és la gran diada de la cultura, o hauria de ser la gran diada de la cultura, perquè avui és un dia així molt estrany. La cultura del cinema, teatre, la música... Les arts escèniques han patit molt durant aquest coronavirus, Pepe. Doncs els locals estaven tancats i ningú s'atrevia a proposar nous projectes perquè no se sabia com acabaria tot. No se sap encara com acabarà tot. Han patit molt els actors, els músics, els empresaris i tot el personal que viu dels espectacles. Bon vespre, Pepe Zapata, que és el CEO i director del TRESC, la Comunitat i la Cultura, Barcelona i els Redadors.
Bon vespre. Doncs la veritat és que patint, òbviament, però sobretot intentant projectar una sensació màxima de confiança de cara al públic. No ens oblidem que, d'alguna manera, a tota l'equació del sector cultural falta un dels factors fonamentals, que òbviament que és la recepció, els usuaris, els públics, i jo crec que realment el que falta és un cert compromís, no per part del sector, que ho té claríssim, però del sector amb l'administració, d'alguna manera, per intentar projectar aquesta confiança i enviar un missatge de tranquil·litat i de normalitat a la ciutadania, per dir que la cultura és absolutament segura.
Sí, he vist una peça per internet que diu: "Enseña al mundo que eres, somos y hacemos cultura segura". Hashtag cultura segura. La cultura sí. És segura. Però he llegit també un tuit d'un tal Ivan Labanda, que no el conec, que diu...
Sí, un dissenyador, sí, sí.
Ah, sí, un dissenyador. "Abren los bares, cierran los teatros, nada nuevo bajo el sol".
Actor de musicals, perdó.
Actor de musicals, doncs, bueno... Veu que també està una mica trist, perquè "abren los bares, cierran los teatros, nada nuevo bajo el sol". Vol dir que aquí, per part de les autoritats, no hi ha massa amor a la cultura, Pepe.
Bueno, no ho sé. La sensació que et queda, perquè, de fet, aquest hashtag de la cultura segura té un altre també interessant, que és "la incultura no és segura". Vull dir que tot el contrari, no?
Tot el contrari, sí.
La sensació que et queda, d'alguna manera, és que quan es prenen decisions al respecte, no es té en compte tot un sector professional i econòmic que hi ha darrere, i acaba sent, pràcticament per defecte, el primer o dels primers sectors en quedar, d'alguna manera, anul·lats. I em consta, perquè és així, és un dels sectors que justament més ha treballat amb consens amb les autoritats corresponents per poder establir protocols de seguretat i de per projectar aquesta confiança de cara als usuaris. S'ha vist tranquil·lament amb els espectacles que s'han fet pel Festival Grec, pel Cruïlla, pel Fest Pedralbes, l'exigència màxima que hi ha hagut i tutelar al màxim el compliment dels protocols que s'havien establert en quant a distància, en quant a portar mascaretes, accessibilitat, entrar, sortir... Tot i que, evidentment, quan nosaltres anem a un espectacle en viu, intentem, d'alguna manera, doncs, també que hi hagi una certa proximitat de cara als espectadors. Però en aquest cas, òbviament, la salut prima per sobre de l'altre, i estic convençut que el sector de la cultura és dels que més ha lluitat justament per establir uns protocols de seguretat.
Sí, perquè la cultura necessita del públic, no?
Absolutament. Aviam, també és cert...
O sigui, no és com el futbol, que dius, bueno, poden fer-se partits sense públic. Això, doncs, hi ha moltes coses a la cultura que no es poden fer sense públic.
La cultura té un factor de sociabilitat evident. En la majoria de casos som usuaris de la cultura perquè volem compartir-ho, però necessitem, a més, emocionar-nos amb una presencialitat, amb una relació el més estreta possible amb el que està passant dalt d'un escenari.
Sí.
Evidentment, el tema online el tenim, i l'important jo penso que és una visió de que una cosa no ha de substituir l'altra. Són sí. Perfectament complementàries i es poden enriquir mútuament.
Sí, sí. La Generalitat ha elaborat 14 plans per la reactivació del sector cultural. Però s'han tancat una altra vegada els locals, els teatres, els espais musicals. Bueno, alguns s'han mantingut, com Torrellavongrí. Què hi tens a dir sobre l'actuació del govern de la Generalitat en l'aspecte cultural?
Bueno, suposo que ha primat clarament el factor de sanitari, òbviament. Ara hi ha hagut canvis en els llocs de decisió justament del Procicat i temes de salut, on s'ha vist la possibilitat d'estudiar cas per cas i veure què és allò que realment és obrible i compartible, i penso que aquí hi ha una escletxa interessant en el bon sentit de poder obrir, òbviament, espectacles, poder obrir propostes culturals, però clar, el cas més flagrant, per entendre's, el tenim avui. Avui, en teoria, tots hauríem d'estar, almenys els que estem a la ciutat de Barcelona, al Passeig de Gràcia, amunt i avall, amb la nostra mascareta, amb un rentat de mans, amb, evitant cues, perquè estava tot absolutament procedimentat, em consta per haver parlat amb el gremi de llibreters,
sí,
però ens hem quedat sense això. Tot i així, jo voldria aprofitar, si et sembla...
Sí, home, i tant.
S'ha, d'alguna manera, un missatge positiu...
A veure...
Que, bueno, de la necessitat virtut, i en tot cas celebrem igualment el Dia del Llibre i de la Rosa, aprofitem el comerç de proximitat que tenim, la xarxa de llibreries que tenim a la ciutat, i una altra cosa molt important, que sembla que ha passat desapercebuda, però que és un carmelet que ens han posat a la boca i que hem de saber aprofitar. A l'Ajuntament de Barcelona, amb 5 entitats culturals de Catalunya, llibreters, cinemes, teatres, sales de música, han creat un bonus cultura que el que permet és utilitzar-lo, perquè de cada 40 euros de despesa, 10 els posa l'Ajuntament. Vull dir que avui és un dia propici, molt propici, justament.
O sigui, un 25% de descompte que el posa l'Ajuntament. I per parlar positiu, Pepe, pot ser que el sector editorial ha sortit millor parat de la pandèmia que els altres sectors culturals. La gent llegeix més. També, també escolta bé la ràdio i veu més televisió i etcètera. O sigui, també hi ha coses positives que ningú... No tot ha anat tan malament, sinó que hi ha algun sector que s'ha aprofitat bé del... Bueno, s'ha aprofitat, o sigui, ha tingut un bon resultat amb la pandèmia.
Sí, el que passa és que el que els pobres han perdut és això el que estàvem dient justament el Dia del Llibre, que realment és un percentatge molt alt de
l'anual. Molt alt, sí.
Anual. Però sí que és... Comparat amb altres sectors de la cultura, la lectura encara la podem fer amb un gaudí individual, la podem fer a casa, la podem fer amb, fins i tot amb dispositius, però bueno, això no treu, insisteixo, que la gran festa, aquesta, sobretot la trobada, ja no posant el públic en valor, posant en el centre de l'estratègia cultural als públics, un moment de trobada entre l'autor i el lector, aquella signatura, aquella dedicatòria, bueno... en alguns casos es podrà fer fins i tot online, però avui ens hem quedat, en la majoria de casos, sense poder-ho gaudir. No?
Doncs molt bé. Moltes gràcies a Pepe Zapata, CEO i director del TRESC, la Comunitat de Cultura, i que tingui un bon vespre, que tinguis un bon vespre, una bona nit i, sobretot, unes felices vacances, i que la cultura no amaini per a res, que sigui, estigui sempre com a bandera gran que ha sigut de Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies. I, en tot cas, un desig per a tots els vostres oients.
Sí.
I és que jo crec que mai, més que mai, la cultura s'ha fet més palpable com ha fet absolutament essencial i necessari per a la nostra societat.
Sí, sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies i bon vespre.
Igualment.
Acabem el programa. Han intervingut Josep Ritort i Ferrús, secretari general d'AMIC, mitjans d'informació i comunicació comarcals, locals i digitals. Carles Campuzano, director general de DINCAT. Joan Elías, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I Pepe Zapata, CEO i director de TRESC, Comunitat i Cultura dels Entorns de Barcelona. El control tècnic ha estat Toni Huguet i els ha parlat Salvador Agonès. I aquí s'acaba el programa Plusvàlua. Millor dit, és l'últim programa Plusvàlua que matem. M'explico. Tornarem al setembre amb el mateix programa, però rebatejat amb el nom Economia amb Valors. Serà el mateix programa, però amb un nom que encaixa més en l'activitat del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Serem els mateixos a Ràdio Estel, però amb un altre barret. Els esperem al setembre, recordin, Economia amb Valors. Agraïm a tots els que han fet possible fins ara, amb aquests 10 anys de recorregut, el programa Plusvàlua. Nosaltres no farem més que mantenir la flama. Que tinguin un bon vespre. Avui celebrem Sant Jordi, com sigui. Que siguin feliços. Fins al setembre. Molt bon estiu a tots vosaltres. Adeu-siau.
Per fi ha arribat el moment de tornar-nos a veure. A partir del dia 1 de juny, les portes dels centres CaixaForum tornaran a obrir. I podrem continuar fent el que sempre hem fet, acostar la cultura a la societat per millorar-la.
Torna't a emocionar. Torna a CaixaForum. Planifica la visita a CaixaForum.es. Fundació La Caixa.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.